COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez i ja torna a parlar des de Lleida després d'aquest parèntesi de Setmana Santa que espero i desitjo t'hagi anat molt bé. Com sempre, és un autèntic plaer que m'acompanyis en aquests minuts darrere a COPE Lleida. Són les 12:20, és dimarts avui, 7 d'abril, i no és un dimarts qualsevol, avui és el Dia Mundial de la Salut. Sí, aquell concepte que tots valorem moltíssim, sobretot quan el perdem. Curiós com funciona això. Una jornada que es va començar a celebrar l'any 1950 per recordar la creació de l'Organització Mundial de la Salut, nascuda després que més de 60 països es posessin d'acord al 1946. Que ja té mèrit, perquè posar d'acord tanta gent avui dia sembla que és més difícil que menjar-se tot una setmana seguida, i més si tenim la Mona i la Setmana Santa pel mig. El missatge d'aquest 2026 és clar. Junts per la Salut donem suport a la ciència, que si vols, traduït al llenguatge del dia a dia, vol dir confiar en el coneixement, en la investigació i en treballar plegats. Perquè això de la salut no va només d'anar al metge quan toca, va de cuidar-nos, de prevenir i també d'entendre que el que passa a l'altra punta del món ens pot acabar afectant aquí. De fet, aquest any es posa molt l'accent en això que en diuen una sola salut. Persones, animals, planeta i plantes, tot connectat. Una idea bastant lògica, però que sembla que encara ens costa d'assumir. En qualsevol cas, avui és un bon dia per recordar que la salut és un dret bàsic i que, tot i que sovint només ens en recordem quan alguna cosa falla, és probablement el més important que tenim. I nosaltres, que de moment anem fent, avui també cuidarem una altra part essencial, la cultura i la música, perquè tot suma. De seguida, saludo els Indubio, joves i amb moltes ganes de fer-se sentir. Diu el tòpic que vivim en la societat de la immediatesa, però hi ha qui decideix prem el fre per entendre què dibones està passant sota la pell. Avui parlem amb Indubio, és la banda formada pel Carles, el Bruno, l'Eric i el Luan, que ens presenten el seu primer disc de llarga durada, On el món s'atura. Després de sorprendre'ns el 2022 amb el seu EP A ciegas, tornen amb 8 cançons, un pròleg i un epíleg que naveguen entre el rock modern, l'electrònica dels sintetitzadors i una actitud proactiva davant la vida. Un disc que no és només música, sinó una invitació a buscar aquest raconet on tot s'atura per tornar a agafar forces. Estan amb nosaltres als estudis el Carles. Carles, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Luan.
Hola, molt bones.
Bon dia, Luan. Què tal? Com esteu?
Molt bé, molt bé. Molt contents d'estar aquí.
Sí? Esteu presentant aquest disc On el món s'atura. El 2022 vau debutar amb l'EP A ciegas i ara amb aquest On el món s'atura dieu que és el vostre projecte més important fins a la data. Què ha canviat en l'essència d'Indubio durant aquests anys de feina intensa?
Moltes coses, moltes coses. Principalment, jo crec que hi ha dos factors. El primer és que l'EP de ciegas el vam gravar molt a correcuita, amb un intensiu de 3 mesos, a quart de l'ESO, a casa nostra, sense tenir ni papa de gravar. Sí, bàsicament era com prova i error. I tot una mica fet que quedava ja a la nostra habitació. I la diferència amb aquest...
També et diré que grans idees han nascut d'aquesta
totalment,
manera.
Totalment.
Vull dir que això no s'ha de desmereixer, però està bé que ho ubiquem.
Sí, va ser, bueno, estem molt contents del resultat, agafant el context en el que es va gravar. I clar, amb aquest disc no només tenim molt més bagatge, molta més experiència, coneixement o formació com a grup, sinó que ha sigut un procés d'any i mig, no de 3 mesos, sinó any i mig de gravació, de pensar, de compondre, i en el qual també hem comptat amb ajuda externa d'amics professionals, tant per la part musical com la part extramusical. Aleshores, això també ha fet que agafi molta més riquesa el projecte.
Mm-hmm. Escolta, Indubio, d'on sou?
Venim de Sant Cugat del Vallès i voltants.
El 2022, diu el Luan que fèieu quart d'ESO.
Sí, sí.
O sigui, seguiu sent extremadament joves, eh, pel món de la música. Com us coneixeu? Com entreu al món de la música i acabeu formant el grup?
Bueno, és el que sempre expliquem. Nosaltres érem grup d'amics, 4 xavals, que, bueno, de fet, un d'ells ni tan sols tocava un instrument. Però era com allò de, bueno, jo toco això, ell toca guitarra, tal, anem fent. I sobte ens anem reunint els diumenges, anem fent versions del Canto del Loco, tal, l'Extremo Duro, una mica el que ens agradava a tots, no? Anàvem fent fins que un dia el Bruno, el cantant, va, bueno, li va començar a donar aquella cosa per anar fent poesia, anar fent poemes, tal, i de sobte va, un dia et porta una cançó i, bueno, en qüestió de res...
Anem a fotre-li música,
més i poc, això. Més i poc, diem, comencem a fer música pròpia. I res, això passa l'octubre, novembre i al febrer ens tanquem a Fe de Ciegas. Vull dir, és una cosa que va molt ràpida.
Bueno, en època de, en edat d'institut, mola, eh? Sí, tenir un grup de música.
Sí, sí, sempre som el somni aquest, no?, de tenir el grup.
I a més vam tenir molta sort de tenir l'incentiu de que el professor de música ja organitzava com tres jornades de concerts a l'any per Nadal, Sant Jordi i final de curs. I sempre podia, pues, ja teníem un raconet on anar i tocar aquests temes, veure com funcionaven i agafar rodatge.
El títol del disc suggereix un parèntesi, una pausa enmig del caos d'aquest món revolucionat. En aquest disc, la vostra teràpia particular per sobreviure al ritme del dia a dia és més aviat un manual d'instruccions per al qui l'escolten?
Bueno, aviam, en el cas de Ciegas era una mica un carpe diem molt extremat, no? És una cosa de... Bueno, teníem 16 anys i tot anava molt de pressa, volíem viure com al màxim. I, bueno, tot i que pugui semblar estrany, també amb 20 anys tenim una visió una mica diferent, que també ho diem, eh? Potser amb 25 serà completament diferent i també serà bo això. Però també ara ho vivim d'una altra forma diferent, no és tant un carpe diem extremat, sinó és de voler trobar una mica un perquè de les coses. I això ens ho pot explicar tot el que vivim, tot el que mica en mica, dia a dia, ens va fent. I al final aquest disc són una suma d'una sèrie d'experiències i de vivències que hem anat tenint tant el propi cantant com nosaltres, inclús amics nostres, que al final expliquen el que és la vida per nosaltres i el que mica en mica ens va fent com a persones. I aquest manual d'instruccions podríem dir que s'entén d'una forma com això, aquest recull de vivències que expliquen com és la nostra vida.
Bueno, sí, al final també en aquest disc, on el món s'atura, el manual aquest que comentaves abans es llegeix una mica de, no com les cançons individualment per elles soles, sinó dins el context del disc i amb l'acompanyament del pròleg. Que al final el pròleg, aquest poema musicat, planteja una sèrie de temes, dilemes, reflexions o qüestions que una mica es van resolent al llarg del disc amb diferents aspectes que parlem.
Dibuixem el cel de núvols blancs. Es fa de nit i ens és igual. Els teus ulls ballen amb els meus i som gegants.
Havíem començat escoltant Poesia als ulls, ara som gegants. Aquí teniu una col·laboració, oi? Qui està cantant?
És la Júlia Marsol, una artista emergent també, igual que nosaltres, que vam tenir el plaer de conèixer fa ara 2 anys, a un disc recopilatori que vam fer. No sé si us sonarà el que es va fer al Mix Nadal, aquell conegut a finals del 2023. Doncs una sèrie d'artistes emergents ens vam ajuntar per fer una espècie de Mix Nadal, però enfocat a estiu, estiueig. I vam tenir el plaer de compartir aquest àlbum amb la Júlia també, i quan vam començar a fer una monsatura, volíem comptar amb una col·laboració d'una veu femenina per Som Gegants, perquè ens ajudava molt a completar aquell missatge de la cançó i, bueno, vam quadrar perfectament i estem molt contents.
Com dèieu, el disc té una estructura molt clara, amb un pròleg poètic, un epíleg explosiu. Per què vau decidir donar-li aquest format gairebé literari en lloc de, doncs, un simple recull de cançons?
Per dos, bueno, diversos motius. El primer és que ens agrada molt la idea. I això ja té suficient per fer-ho. Hi ha un altre factor també, que una mica repetint-me amb el que deia abans, ajuda molt a acompanyar aquest missatge de quan tu vols explicar aquestes vivències, aquestes reflexions, aquestes experiències, que la gent s'hi pugui emmirallar en les teves cançons. És molt més fàcil acompanyar aquests missatges amb una obertura i un tancament. I això evita que es vegi com un recopilatori de singles i que reforci més la idea d'àlbum, que al final nosaltres, doncs, també hem hagut de seguir una mica l'estratègia d'anar traient singles, que ens ha anat molt bé per arribar més gent amb aquestes cançons, però no volíem que quan sortís l'àlbum sencer es veiés això com un conjunt de cançons sueltes que s'han posat allà, sinó volíem mantenir aquesta idea d'àlbum perquè la té i a més ens agrada el concepte àlbum, no? D'escoltar tot seguit.
Ja centrant-nos a les cançons pròpiament dites, toqueu temes tan diversos. Com ho feu perquè després es pugui mantenir un fil que ho acabe unint tot?
Bueno, és una miqueta el que dèiem abans. Al final és la forma d'explicar-ho, perquè és la forma en la que vivim nosaltres. Si ho expliquessin altres persones, potser s'explicaria de forma diferent. El que les uneix és això, que ho estem vivint nosaltres, o estem parlant entre nosaltres, i al final ho transmetem a la nostra forma, a l'art que nosaltres fem, és aquest canal que els uneix.
Qui escriu les cançons?
És el Bruno. El Bruno, que avui no hi és amb nosaltres.
El Bruno és el que fa lletra...
I el cantant.
I la composició ho feu entre tots?
Normalment, clar, cada cançó és diferent, no? Però generalment sí que hi ha una estructura de que el Bruno ens presenta una melodia amb uns acords i una lletra, i a partir d'allà la traiem tots junts. A vegades me l'emporto a casa i faig una producció bàsica amb tots els instruments, però això no és que senzilla per trobar una direcció, i quan em diuen això mola, aleshores ja ens trobem junts, que amb aquest disc ha anat una mica així, i per exemple a Setmana Santa ens vam tancar, de l'any passat, ens vam tancar tots junts a aquestes maquetes una mica senzilletes, a explotar-les
al màxim entre
possible...
Tots.
I després d'això, sí que vam comptar amb un productor, l'Arnau Moreno, amb qui vam anar fent un feedback de les cançons, a vegades online, a vegades presencial, perquè està vivint a Madrid actualment, fins que a l'estudi ja culminava tot i ja ha quedat.
Estem escoltant On el món s'atura, dels Indubio, que han vingut en persona a presentar-lo aquí als estudis de la cadena COPE a Lleida. Per cert, un disc que l'heu estat enregistrant a Torrefarrera, a Terres Lleidatanes. Com ha anat això?
Molt bé. Sí, molt bé. A nosaltres...
Però teniu alguna connexió amb la zona de Lleida, o com veu venir a parar a enregistrar aquí?
Bé, va ser pel productor. Perquè ell és de Torrefarrera, de fet, malgrat ara estigui vivint a Madrid, és de Torrefarrera, aleshores també l'estudi és d'un molt amic seu de tota la vida, aleshores era un espai fàcil on poder accedir, i també més comentàvem abans que ens ha anat molt bé el tenir un lloc que és una mica on el lloc on per nosaltres s'aturava el món per gravar el disc, no? De venir... No sé quanta estona el cotxe fins allà, sense cobertura, aïllat de qualsevol poble o ciutat, a només posar-nos en concentració.
Perquè això no és el poble...
És pràcticament el camp.
Les afores,
sí, a les afores.
Bueno, és perfecte, doncs.
Sí.
Molt bé, doncs hem conegut el Carles i el Luan, són dos dels quatre integrants d'Indubio. Estan pendents de tancar una data per Lleida, però que quan estigui confirmada, evidentment l'anunciarem degudament. De moment, ens conformem, que no és poc, a escoltar el disc On el món s'atura, que han presentat aquest 2026. Carles, Luan, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona pel disc.
Moltes gràcies.
Històries d'un mil victòries, cap derrota d'un noi que va trepitjar mort.
Són els Indubio. Va, que ens hem passat 3 minuts de 1:15. Ara ja engeguem la nostra tertúlia dels polítics.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Lleida. A tot això no t'he dit que estem fregant els 21 graus a la ciutat de Lleida en uns propers dies que ens esperen, com ha estat el cap de setmana llarg, aquest de Setmana Santa, on les temperatures màximes pujaran per sobre, crec que cada dia, a no ser que tinguem un dia de núvols, per sobre dels 25 graus. Altra cosa és el cap de setmana vinent, que està molt lluny, i sé que a l'Armando Álvarez no li agrada parlar de tanta distància. Veurem a meitat de setmana com va evolucionant, però es veu una davallada de temperatures interessant. Dit això, estan amb nosaltres ja el Xavi Blanco, per part del PSC. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Xavi, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé.
Fa dies que no ens veiem.
Fa dies.
Com ha anat la Setmana Santa?
Doncs molt bé, la veritat. Tenint una mica de temps per desconnectar, també, i estar amb la família, i sempre s'agraeix.
T'ha passat ràpid?
Se m'ha passat molt ràpid,
sí. T'ha passat ràpid també, volia dir, però... Roger Melero, Partit Popular, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Has aprofitat la Setmana Santa, també?
Sí, també. Vaig anar a la típica escapada aquí a la platja.
Ah, després aquí a la platja vol dir aquí a Cambrils.
A Cambrils, sí, sí, a Cambrils. Bueno, a la Pineda, per ser exactes. Però sí, sí, han sigut un parell de dies, no res, ràpids per desconnectar una mica.
Molt bé. Anna Costa, Esquerra, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu què tal la Setmana Santa?
També, tranquil·leta.
Sí?
També han sigut pocs dies, però bé, però intensos.
Glòria Rico, de Vox, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, Glòria? Doncs
pues ara estava comentant, jo vaig tenir un accident el divendres
Què
sant.
Dius?
Sí, amb moto.
Què dius?
Sí, sí, sí.
A dins de la ciutat?
Sí, 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 sí. Ahí davant de lo que és Maristes i saps que entre semàfors, quan sortia de l'últim, cap a la Bordeta, que és el meu barri, i bueno, pues me van tocar la moto i vaig sortir per allí.
Bueno, però t'he vist entrar bé pel teu propi peu i
no,
va quedar
amunt en surt. No, van deixar aixecar-me, van portar l'arnau.
Bueno,
però
ja
bueno,
fan,
és que va caure la moto damunt de la cama i la tinc una mica espatlladeta, però aquí estic.
Bueno.
He fet molta bondat, no m'he pogut moure i res, i la veritat és que he de, bueno, descansar, sí que he descansat, evidentment.
Portaves casc, suposo, és
obligatori. Sí, 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 no, sí. No. De cintura cap a damunt no tinc
dic,
cap averia.
Ho dic perquè, mira, una vegada, jo soc motar, i ara vaig amb patinet i casc ho porto sempre, vull dir, és innegociable. I amb moto, amb patinet no, però moto, guants, em porto sempre, hivern o estiu. Vull dir, és una cosa que no sé fer, m'és igual si és moto petita o moto gran, però entenc que hi hagi gent que això dels guants és diferent. Però sempre em va marcar una vegada, estava en una vorera, de cara al creuament del carrer Segrià amb el carrer que passa per la zona del pati del col·legi Joc de la Bola, ara no recordo quin és, el carrer on hi ha l'oficina de Correus, per entendre'ns, i el creuament del carrer Segrià. I recordo passava una noia amb un scooter i un vehicle, com que es va saltar el seu, se diu el pas, se'n va donar compte, va frenar, però clar, allò que frenes i ja et quedes exactament al mig de la trajectòria de la moto, els accidents ja sabeu que passen en un segon, van impactar, la noia va sortir per damunt volant. No anaven ràpid, especialment ràpid, però perquè veiem que els impactes a 40-50 per hora són més violents del que semblen. I recordo molt la imatge de que portava aquest casc salvamultes, que li diem, que és aquest orinal que es porta al cap, que sense portar-lo lligat. I recordo exactament que el casc va impactar a terra bastant abans que la noia, que no va tocar de cap a terra, afortunadament. Però vull dir, davant... És que ara he pensat això i t'he preguntat això del casc justament perquè de vegades, avui que és el Dia Mundial de la Salut i que
sí,
no ens n'en recordem mai, fins que falli alguna cosa, el tema del casc no ens n'en recordem fins que el necessitem, no? Que a vegades diem, caram, per què l'he de portar? Doncs s'ha de portar.
I saps què m'han dit? Que encara que no hi hagi impactat...
Ojo, les voltes que he donat, eh?
Sí. No, saps què m'han dit? Encara que no hagi impactat al terra, tinc que comprar-me un de nou, m'han dit.
Sí. Bueno, sí.
Encara que no hagi impactat. Això
bueno,
m'han
si
dit
no impactat,
que no ho
sé,
sabia, fixa't, que porto des dels 14 anys portant moto, vull dir que i no ho sabia, o sigui, que tinc que anar
bueno,
a
jo, comprar. Si no he impactat, no ho tinc clar. Si té un mínim impacte, sí.
Però jo crec que amb moto, jo crec que mai he vist a ningú anar amb moto sense casc.
Home,
amb
no,
el
no,
patinet,
una locura,
amb el,
pa,
amb el patinet sí que he vist que la gent, doncs
sense
que a vegades
no,
el porten...
Però dic aquests que no els porten
sí,
ben
ja,
lligats.
Ja sé el que
jo
dius, sí.
Però t'he dic una cosa, jo sortia d'un semàfor, o sigui, no anava més de 20 per hora. És impossible, o sigui, vull dir, i encara allí sí, no vaig sortir volant,
no, però
vaig caure.
No, que a vegades això de la velocitat ens pensem que és relatiu, però déu-n'hi-do.
Segons com cau.
Sí. Sergi Grimau, de Junts, què tal?
Bé, disculpeu,
Bon dia, com estàs?
Perdona, jo no venia amb moto i aparcar aquí és complicat.
Val.
L'Ajuntament de Lleida no...
Com ha anat la Setmana Santa?
Diures? Bé, molt bé.
Sí?
Tot bé.
No, estàvem parlant d'un... res, de portar casc, que a vegades...
Ens jo el porto per anar al ple, fins i tot, a vegades.
Com va anar el ple, per cert? Que la setmana abans de Setmana Santa vau tenir ple, algun tema interessant?
Ens queda com, no?
És que sí. Queda com molt lluny, no?
Clar, és que ara ha passat la Setmana Santa pel mig i com que queda lluny.
Sí. Les al·legacions del càmping potser va ser el més principal que crec que va presentar Esquerra Republicana i al final que ja ha sortit ha aprovat el càmping.
El càmping de les bases.
El càmping de les bases i ara es farà la licitació, que és el que parlem una mica fora de micros, que jo tindré dubtes bueno, el nostre grup té una mica dubte sobre aquesta licitació, si tira endavant o no, perquè a veure si algú, si algun inversor ja de Lleida exterior vol invertir els diners que demana la licitació per a fer aquest càmping. Veurem. Jo tinc els meus dubtes, ojalà es faci, òbviament, o ojalà li donem una solució, però semblarà que serà una d'aquestes licitacions, no sé si fantasmes, però veurem.
És curiós perquè tenia tot aquest terreny de les bases, del que coneixem com a bases del Picat, que és un terreny extens. Sembla més un càstig per l'Ajuntament de Lleida que no una benedicció, i jo crec que hi ha d'altres municipis que els agradaria molt, però fixeu-vos que està sense ús des de fa molts anys ja, i moltes legislatures, vull dir que és que ha passat molts anys ja sense un ús clar, no?
Bueno, ús la gent li fa, a vegades no, potser no és el correcte perquè molts cops fan barbacoes que no sé la legalitat d'aquestes barbacoes i tal, però jo crec que a dia d'avui la zona verda que han ficat l'Ajuntament ha quedat molt xula i és una bona zona per
està
passejar.
Oberta, ja...
Sí, està oberta, sí, es pot passejar. El que falta la zona aquesta del càmping, que ojalà s'acabi fent, però...
Jo penso que també, que fa molt temps que no té un ús com tal, perquè si d'esbarjo ara sí que hi ha una zona, un trosset, i està bé, perquè vull dir, jo hi passo sovint i m'ho miro molt, però és veritat que, una mica és veritat, s'ha baixat el tema de la licitació, però clar, serà difícil, jo crec que serà difícil trobar amb algú, que tant de bo sigui així, trobar amb algú que sigui capaç d'invertir molts diners en ficar en marxa un tema com és un càmping a la zona de les bases.
Anem a explicar això, Xavi, perquè, clar, quan parlem sempre del càmping de les bases, sempre, bueno, sempre, ara ho dic per mi, per mi i d'altres persones que m'ho han explicat, sempre ens ve al cap el típic càmping de platja. El càmping amb les seves piscines i la platja a prop i instal·lacions o parcel·les amb gent passant, doncs, quinzenes o un mes seguit. És a dir, quina és la idea del govern de la Paeria per aquest càmping?
Clar, la idea no és aquest model de càmping. De fet, em consta que des de la regidoria a Begoña Iglesias ha treballat amb el sector buscant una mica la definició d'aquest model, que és un model una mica més evolucionat, una mica també amb els canvis que hi ha de mobilitat dins de el fenomen o el pensament de càmping. És més pensat en campers, autocaravanes, aquestes que fan parades, perquè al final Lleida és cert que està en un punt estratègic també de mobilitat, perquè si tries anar cap a la muntanya o tries anar cap a la platja, per molta gent que passi ha de ser un pol d'atracció perquè es pugui quedar a la ciutat, fer estades curtes, potser d'una mica de reposar energia, poder visitar la ciutat, la nostra gastronomia, el nostre patrimoni, i després, doncs, a partir d'aquí, fer estades curtes i poder continuar. I, a més, ampliar una zona de serveis per tots aquests usuaris que sí fan ús de les bases ja sigui per espai de passeig, de gaudi, d'un entorn de natura, doncs també sigui un espai que ofereixi doncs, equipaments doncs, perquè puguis doncs, una cafeteria, uns lavabos, poder tindre una mica de serveis per poder dinamitzar encara més l'entorn de les bases.
Anna, vosaltres què
heu dit? Nosaltres el que demanàvem és que es fessi un estudi més tècnic, perquè trobàvem que no era prou transparent el tema dels plecs, que hi havia moltes coses que quedaven allí que no es veien clares i que això no facilitaria que aquesta licitació pues, estigués feta amb èxit, no? Que no se'ns quedi deserta com amb molts altres projectes. I també demanàvem que fos també el tema del càmping, que també fos obert a la ciutadania, que no ens tanquem en un espai, que només sigui un càmping i només si tu vens amb una caravana o vens perquè tu vols estar al càmping, o sigui que un espai, com que és un terreny molt gran, que també hi haguessi un espai que el poguéssim dedicar a la ciutadania. Però bàsicament les al·legacions van ser pel tema més tècnic, no? Un tema de transparència i d'un estudi tècnic per poder comparar i que no ens quedés desert, perquè nosaltres entenem que fet d'aquesta manera ens quedarà deserta la licitació, malauradament,
Sergi, és un càmping el que necessita les bases del Picat per ser un espai dinamitzat i que el veguem aprofitat?
Això ho dirà el temps. Nosaltres hi vam donar suport perquè en la legislatura anterior, tot i que no hi era, una mica per tot el que ens han passat els companys. Sí que l'Antoni Postius, quan va fer el planejament, el que es va fer va ser donar la màxima... és a dir, que el càmping pogués ocupar la màxima superfície possible de les bases, però la pogués utilitzar, no l'hagués d'utilitzar. Sí que és veritat que en aquesta legislatura el govern socialista ha escollit utilitzar tota la superfície, és a dir, quan es va fer el planejament és que es pogués utilitzar si es volia, però no calia que s'utilitzés tota. Sota el meu punt de vista, crec que utilitzar-la tota doncs potser no és el millor model, és un canvi molt gran. Nosaltres hem donat suport per coherència, perquè entenem que es necessita dinamització de la zona. Personalment crec que, i perquè sóc usuari de càmping i perquè sóc usuari d'autocaravana i de camper, que falta veure si el model realment serà prou atractiu perquè algú li pugui treure rentabilitat amb aquest temps, aquesta serà la clau. Si no és així, lluny d'alegrar-nos, com va dir Juanjo Falcó l'altre dia, lluny d'alegrar-nos que passi, que es quedi desert, no ens
alegra. Però jo crec que va ser la seva ironia.
Lluny d'alegrar-nos, sí que serà moment d'agafar la informació i l'oportunitat per dir, escolta, doncs, si això no ha funcionat, replantegem-ho. Jo personalment veig molt més, potser una estació d'autocaravanes professional i ben feta, perquè com molt bé diu el Javi, Lleida és una estació de pas, és a dir, passa molta gent, és un ús de pas i pot ser molt interessant. Però la voluntat seria doncs, que aquest model, doncs, aquesta licitació, si tira endavant i quin és l'operador que li pot treure rentabilitat, perquè és evident que ens agrada, no? Costa entendre que la gent vingui de vacances a Lleida. O sigui, la gent no ve de vacances a Lleida, la gent ve de pas a Lleida o ve de visita curta a Lleida. No? Llavors crec que un càmping amb segons quin model no funcionarà.
Glòria.
Doncs el mateix, bueno, una mica això a mi me costa entendre. A veure, jo tinc moltes ganes, jo crec que la majoria dels lleidatans que tenim, de que es vegui realment un ús a les bases. Jo que vaig gaudir de petita les piscines, jo saps què faria? Jo t'he dit que a nivell personal, ara...
Ja, però tu estàs parlant per lleidatans i lleidatanes,
sí, sí, jo parlo per lleidatans, perquè sí, sí. És el que ens ocupa i ens preocupa, bàsicament. Sí que m'agradaria que vinguessin de fora, evidentment, però si és veritat, és un lloc de pas, és una ciutat de serveis, perquè sempre ha estat així, vull dir que venen la gent dels pobles, perquè venen a la gestoria, venen que cada dia menys, però encara és així. I és veritat que volem veure un ús, i volem veure un ús que també sigui compatible, tal com diu el govern també, que sigui compatible també amb que nosaltres podem gaudir, els lleidatans podem gaudir d'aquest espai, no? Via restaurant, via cafeteria, via algun servei que es pugui donar. Però és veritat que costa molt ara de pensar que aquesta licitació, o sigui, no quedarà deserta. Vull dir, a mi em costa...
Que no quedarà deserta?
Jo penso que pot quedar deserta. I això seria... Sí, també seria una gran pèrdua per Lleida i per lleidatans, evidentment.
Hi ha pla B, si queda deserta.
No,
i és el que t'he dit, que jo com a persona, ja no te parlo com a partit polític, jo com a persona, a mi m'agradaria que les bases continuessin sent les bases. Per què? Perquè era molt xulo. I llavors no feia falta que cada barri tingués una piscina, que costa moltíssims diners.
La idea de les piscines crec que ja està
molt passada, ja ho sé. Però fora d'aquí, què tenim ganes? No, que hi hagi un ús i que hi hagi un ús que sigui beneficiós per tots.
Perquè si no fos piscines... que hi hauria d'haver, perquè
és que, bueno,
ja n'és la ciutadania.
Barrufets, s'han vist de tot, però...
És que això no havia dit, jo les piscines, les bases, com a tal, no les vaig viure, no, ja em quedo una mica lluny, però jo recordo...
Vols dir que no eres molt petit?
No, ni tan sols eres molt petit. Soc el 99, jo, sí que...
Ah, bueno,
segur que no hi eres.
Doncs, però jo recordo que ja es va ficar la primera pedra del parc dels Barrufets. Crec que l'alcalde Àngel Ros, si no m'equivoco, va ficar la primera pedra del parc dels Barrufets. No sé exactament què va acabar passant, que no va tirar endavant. No sé si la licitació va quedar deserta, també ho desconec, eh? Però jo, des que tinc gust de memòria, l'únic que em sona d'aquestes bases del Picat doncs és això, que es volia fer el parc de Barrufets. A partir d'aquí, no sé res més. Veurem, no sé si hi ha plan B, suposo que sí, veurem.
Però vull dir, que creieu que hi hauria d'anar? Ja no parlo del terreny destinat al càmping, que pot ser més gran o més petit, sinó la resta, que sí que s'ha jardinat, però clar, això no sé fins a quin punt atreu a que la ciutadania agafi el cotxe, perquè al final has d'agafar el cotxe i anar-te'n a les bases. És a dir, hi hauria d'haver alguna cosa més? Restauració, per exemple? Comerç? No sé.
Zona de pícnic, restaurant... Podien ser moltes
coses. Està previst
coses.
Això? És a dir, amb el pla d'avui en dia?
Tot això seria compatible amb els usos del diem-li càmping, però jo crec que al final és un peix que es mossegue la cua, perquè si tira endavant, que esperem que sí, doncs això també portarà gent, això també afectarà la mobilitat, perquè aquesta gent després també visitarà la ciutat de Lleida amb aquestes estades curtes, això també generarà que el transport doncs hagi de pensar que ha d'arribar fins a aquest espai, que la ciutat de Lleida també es podrà moure sense la necessitat d'agafar el vehicle. Després també tenim temes de rutes de mobilitat sostenible que poden arribar fins aquí. Vull dir, jo crec que la concepció de l'espai ja és la correcta pel moment social que vivim ara i perquè al final és un pulmó molt proper a la ciutat i que hem de doncs, poder oferir activitats al voltant d'aquest. Quan s'han fet activitats des de les diferents regidories, ja sigui plantacions, ja siguin activitats de lliure, sempre han tingut molt bona acollida perquè al final no deixa de ser aquest espai que ara busquem, jo crec que tots els ciutadans, perquè és un refugi climàtic. I llavors, el fet de que hi passin coses, doncs això acaba sent un pol d'atracció i esperem que pugui tirar endavant.
Val, ara que parlem de
sí, digue'm. No, jo deia que espai de pícnic amb espais infantils, que a la ciutat, els parcs que tenim, crec que els hi cal un repensament, no? També estaria bé que fos un pol d'atracció a nivell familiar. Com tu comentaves, el comerç allà no el veig. Ara, uns pícnic, un espai més verd, un espai familiar, que hi pugui haver alguna cosa de restauració, sí.
Ara que diem pícnic, que tindrem el pícnic a Lleida, que ha convidat tothom que hi vagi a la Llera del Riu.
Quan és el...
El
18 d'abril.
No, pues ara que parlem d'espais, també, que necessitem, que tenim... És que a vegades és un problema tenir-los, Beca. Avui havia de quedar tancat l'antiga estació d'autobusos, que finalment es prorroga una setmana més, fins al proper dilluns, dia 13 d'abril, i a partir de llavors, teòricament, quedarà tancat. És un altre espai, uns metres quadrats, que hi ha relativament al centre de la ciutat de Lleida i que també doncs, requereixen d'establir-hi un ús. Però a veure què en fem. Com està aquest tema?
Bueno, aquí ja es va presentar el concurs d'idees, que una mica es va treballar des de l'Imaginem, des de la regidoria de participació, on els veïns, diferents agents, gent gran, gent jove, van elaborar una mica de què s'imaginaven a l'estació, què hi podia haver, i a partir de tota aquesta informació doncs, surt un concurs d'idees de perquè pugui acollir aquests possibles usos que ha de tenir. Realment és un altre espai estratègic a la ciutat. Jo crec que té zones universitàries als pols, té l'eix comercial, té la Llera del Riu, té moltes possibilitats. Jo espero que surti d'aquest concurs d'idees una idea molt positiva, perquè, a més, ha de ser un espai...
Però com funciona això? És a dir, qui ho votarà, qui ho decideix... Perquè al final la gent ha presentat idees, però suposo que això s'ha d'acotar, no?
Amb totes aquestes idees passa a... No ho explicaré potser amb les paraules tècniques,
però... 8 tècnics ho decideixen.
No, perquè ens entenguem, sí.
Però, vull dir, totes aquestes idees es recullen, llavors una persona, un expert, ja sigui arquitecte, interiorista, a partir de totes aquestes idees i veient l'espai i les possibilitats i els usos, és a dir, si penséssim, no sé... Dic, una piscina, potser no podria acollir-ho per tema de... És a dir, amb tot el que es pot fer i tècnicament reculli de les idees, doncs aquest presentarà un projecte. Llavors hi ha uns equips tècnics, que crec que són 8, que valoraran aquesta proposta i la proposta guanyadora és la que es tirarà endavant. Crec que hi ha un premi, a més, metàl·lic, que és per portar endavant el projecte.
Què us agradaria que hi hagués? Ara us ho dic a nivell personal.
Nosaltres vam fer una proposta.
No, Anna Costa. Anna Costa, què t'agradaria que hi
hagués? La proposta que vam fer a mi m'agrada, però jo la comento. Val. Que és que fossi una pista d'atletisme coberta i que tingués...
Ui, però això ho vaig escoltar jo fa molt temps.
Sí,
eh?
Bueno, clar, és la
proposta. Això va dir l'alcalde Puello fa molt...
Clar,
ja fa anys,
és la proposta que vam fer.
I esteu amb aquesta encara. Eh?
Nosaltres sí, nosaltres entenem que la ciutat de Lleida no té espais coberts a nivell esportiu d'aquestes envergadures. Llavors, doncs és una proposta que jo penso que pot estar molt bé i que està en un lloc que també no...
Pista d'atletisme i d'altres històries, entenc.
Sí, jo dic pista d'atletisme, però una zona d'esport a nivell tancada, diguéssim, no? Que estigui coberta, d'alguna manera.
Home, aquesta t'agrada a tu, eh? O no?
Sí, sí, jo crec que no és el lloc. La pista coberta hauria d'anar a les bases del Picat, que és on està el club d'atletisme, que això seria l'ideal si es pogués fer. Això seria l'ideal, però aquí hi ha moltes... Això és un altre tema, que podem obrir un altre dia, però aquest és complicat. Nosaltres entenem que estratègicament l'antiga estació d'autobusos hauria de tancar un circuit que s'hauria d'iniciar amb la devolució del pla d'estació, és a dir, a la degradació del carrer Major o de l'eix comercial de Lleida, vindrà donada, evidentment, per l'efecte que tindrà Torres Salses, i, evidentment, el fet de poder utilitzar l'antiga estació d'autobusos amb un pol i l'altre pol, l'activació del pla d'estació permetria que es reactivés una mica. El que pot haver aquí, jo penso que es poden fer moltíssimes lectures. Crec que, evidentment, hi ha una altra cosa molt important a solventar, que és l'aparcament. Crec que algun dels estudis que estan fent, justament per saber quan aparcament es pot fer per sota, perquè un dels problemes que té aquesta barriada i aquest edifici en concret és que els propis veïns no poden aparcar. Llavors, una de les coses que han de solventar i que és important és l'aparcament. A partir d'aquí, jo penso que també un ús on que cridi, que faci efecte crida, ja sigui en termes de restauració, que el carrer Major, tots sabem que l'eix comercial, excepte comptar les excepcions, a nivell de restauració mor. Al vespre és una zona que és inert, no? Així com doncs, la zona de vins, doncs, a nivell de restauració ha crescut molt, doncs veure si podem buscar alguna manera que es reactivi. De fórmula màgica no té ni el Sergi Grimau ni Junts per Catalunya. Ni
però no, però fixeu-vos que tenim dues propostes sobre la taula ben diferents. Glòria.
Sí, nosaltres vam fer una proposta també similar a la que va fer Junts, en tema de que com motor també per l'eix comercial, podria ser perfectament un motor que revivés, donat que el pla de l'estació... Pues,
però més gastronòmic que comercial?
Però també gastronòmica, és que l'espai és molt gran, és que jo crec que dona... I nosaltres sí, el que vam dir... Pot ser una mica diferent, és que hi hagués un espai també per l'associació perquè no en tenen, o el que tenen és bastant, que tenen és bastant limitat i per això vam dir, bueno, pues que tingueu en compte que se pogués deixar una mica d'espai pel tema de l'associació veïnal.
Si s'ha de fer soterrani, el pressupost canvia, no. De totes maneres.
No,
però...
i una altra cosa...
No, és
el
molt
tema,
necessari, les coses com siguin.
El tema de l'aparcament és un problema, vull dir, molt gran i s'ha de tenir en compte. Vull dir que...
El tema de l'aparcament un dia es posaré sobre la taula... temes que m'han estat enviant des de fa molts anys, oients, de com podem tenir un recinte firal sense pàrquing, com podem tenir un mercat sense pàrquing, com podem tenir activitats de concentració de gent sense tenir pàrquings associats.
Perquè el que volen però, bueno, és que no agafem el cotxe, el que volen és que vagi tothom caminant.
Però, ja, llavors, però si clar... tu vas al mercat a comprar, vaja,
ja,
no sé.
Ja, pues, ho necessites, clar, i
Roger,
és un problema.
Ara llegia nosaltres, avui ha sortit una nota de premsa nostra i on denunciàvem, doncs, mira, per exemple, l'imaginem que va haver de l'estació van participar 296 veïns, que van han dut a terme 61 propostes diferents. Imagina't si la gent ha participat en aquest procés participatiu, que està genial. Ara bé, els 8 tècnics que decidiran finalment què es farà aquí són 8 tècnics que ha designat l'Ajuntament. Nosaltres hem denunciat precisament això, que no hi ha una independència i que... no han participat altres arquitectes o altres tècnics independents de l'Ajuntament. Són directament, els ha ficat a dit, l'Ajuntament. Doncs nosaltres hem denunciat que creiem que no és just.
Però tu què t'agradaria veure?
Què ens agradaria veure a nosaltres? Doncs una zona per als veïns, una zona cultural i una zona per a parking. Nosaltres ho tenim claríssim. Partint de que per a nosaltres ja està sent un error tot el temps que hem perdut des de que sabíem que aquí ja no albergaria l'estació, el baixador, i que l'estació de busos aniria a una altra zona. Hem perdut 2 anys, 3 anys des que s'està fent la nova estació, l'hem perdut. I ara, fins que tinguem inaugurada el que s'inaugurarà, que ningú sap, passaran uns llargs anys i un llarg de temps. Llavors, nosaltres creiem que és una oportunitat que està perdent Lleida. Per què? Perquè en una tertúlia d'un altre mitjà de comunicació va sortir que els comerciants i les cafeteries de la... d'on està la nova estació de busos estan molt contents, però els comerciants i els que tenen comerços de la zona de l'estació de on estava el baixador també ho estan notant, de que la gent ja no circula per allí i la gent es queixa i els propietaris dels comerços ens diuen és que com pot ser que estiguem perdent tot aquest temps i això estarà tancat, no sabem quant temps, perquè ens pregunten quant temps tardaran en fer aquestes obres, Roger, és que no tenim respostes. Llavors...
Bueno, aquesta legislatura, Xavi, em sembla que segur que no. Eh?
No, està clar, no. Està clar que...
No està ni previst en pressupostos ni res, perquè no se sap el que és.
És que clar, encara. No sabem exactament el que hi haurà. Vull dir, això és cert que l'administració de vegades no és tot l'àgil que voldríem o...
No, no, això ho tenim clar.
Que, això és clar.
Sí, que ha de passar a certs processos, però bueno, i si em preguntes a mi com a Xavi, què m'imagino?
En 10 segons.
Jo m'imagino un espai multidisciplinar, que hi hagués creació artística, hi hagués espai cultural, hi hagués restauració, fins i tot podria haver un espai verd interior, un espai que donés moltes possibilitats de restauració i que fos un pol dinamitzador, doncs, de la zona.
Mira, amb una mica d'enginyeria arquitectònica, jo crec que totes les idees hi podrien estar representades d'una manera brillant. Xavi, Roger, Anna, Sergi i Glòria, com sempre, un plaer. Gràcies per acostar-vos aquí després de Setmana Santa. Que tingueu bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Ara et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20.